L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tothom, pares i mares. Ens trobem un altre cop a l'habitació dels pares. Qui us parla? Jo, com sempre, la Núria Lleonart. Bé, avui tenim un programa una miqueta especial. Estàveu acostumats a tenir pares i mares a la taula, compartint aquest espai. Avui m'ha vingut de gust convidar gent que es dedica professionalment al món de l'educació. Avui tenim mestres, psicòlegs, directors d'escola, al qual ens parlaran, donaran la seva visió i potser ens ajudaran a entendre una miqueta més un tema que socialment crec que ens preocupa i de fet ens ha de preocupar, és el fracàs escolar. També sé que és una mica estrany, perquè qui m'heu anat seguint aquests programes sabeu que he intentat sempre fer programes amb un to molt, molt positiu i tractar temes molt, molt més normalitzats, diguéssim, o més pacífics en aquest sentit, però també és cert que de tant en tant hem de parar i mirar-nos la part que potser no està funcionant correctament en el que respon a l'educació dels nostres fills. El fracàs escolar és una paraula que últimament de sempre se n'ha sentit, però jo crec que des de fa potser 10-12 anys ens sentim molt més i a més estem plens d'estudis, plens de dades que ens demostren doncs, en quin nivell es troben els escolars del nostre país quasi cada any. Ara tenim proves de suficiència, de competència, que també doncs, bueno, ens van donant aquestes dades. L'última dada que tenim és d'un 21% de fracàs escolar. Què significa 21% de fracàs escolar? Significa que un de cada cinc nens que comencen els estudis primaris i secundaris, l'ESO, no els acaba. És un fet possiblement que ens pot preocupar. Una, no necessàriament que no acabin l'educació secundària signifiqui que no sàpiguen llegir, que no sàpiguen escriure, però sí que significa que queden al marge del sistema. Són nanos que tindran relativament poques oportunitats més endavant, per una cosa que jo crec essencial en l'individu, que és la llibertat d'escollir. Un és feliç i un s'estima ell mateix i pot estar segur d'ell mateix, sobretot quan té el dret a decidir. Quan un nano no acaba amb l'ESO, no acaba amb els estudis obligatoris, la capacitat de decisió de què es dedicarà d'ara endavant li queda molt reduïda. I, per tant, anem tapant oportunitats a nosaltres mateixos. M'agradaria, doncs, també donar una ullada al per què pot estar passant aquest alt índex de fracàs escolar. Hi haurien molts motius, els quals, doncs, segurament anirem debatent a la taula una miqueta més endavant. Entre ells, evidentment, doncs, hi ha potser una reforma, no potser mal plantejada, sinó mal portada a la pràctica. Un altre motiu, aquest és molt personal, molt meu, crec que s'ha deixat molt de banda la motivació per aquells nanos que al final no volen arribar a fer carrera. S'ha acabat deixant de banda la formació professional, no se li dona la importància que possiblement abans tenia i era un aspecte que motivava molt els nois i noies doncs, que volien aprendre un ofici o senzillament que no volien arribar a la universitat. Tenien un horitzó molt clar en el qual doncs, podien fer allò que sí que els agradava i posar-se en el món laboral perquè són nanos que moltes vegades funcionen molt bé a la seva feina més de treballador, més de mecànica, no? Una altra dada també podria ser, aquí entrarem potser un altre dia més endavant, perquè aquesta també és molt personal, que hi ha una persona que em coneix bastant en el nivell professional i és una cosa que tinc entre, bueno, allò, ceba i ceba, que possiblement també no ens estem sapient adaptar a un canvi generacional a nivell d'aprenentatge. Són nanos que s'estan denominant ja, bueno, nascuts en l'era digital, digital natives, i que per tant s'està descobrint que arriben a l'aprenentatge a través d'un altre curs cerebral que no pas el nostre. I nosaltres encara estem donant les eines amb una autopista, diguéssim, que ells ja no utilitzen, van molt més ràpid. Que això no vol dir que sigui millor o pitjor, però bueno, potser ja ens detindrem un altre dia amb aquest tema perquè em sembla interessant. Per últim, també volia, allò com sempre, intentar trobar-vos aquell puntet als pares. I Caixa Catalunya, l'any 2009, va realitzar un estudi a l'Estat espanyol en el qual va valorar una mica quines serien les possibles causes d'aquest fracàs escolar. Entre elles, ja anem n'hem citat algunes, podria ser doncs, el número d'alumnes per classe, la qualitat en l'educació, la dotació tecnològica a l'escola, les activitats extraescolars que es realitzen, però a més, per primer cop incluïa un ítem que va sortir significatiu. Un ítem significa una dada que potser fins en aquell moment no havia sortit tan clara i per primera vegada es veia que potser també estava darrere d'aquest fracàs escolar tot junt, no? Juntant. Juntament també hem descuidat els trastorns d'aprenentatge, que crec que també és un tema que podríem parlar-ne un altre dia, que també influeixen moltíssim. No fa poc, La Vanguardia publicava un estudi, un reclam més que un estudi, un reclam de l'Hospital Sant Joan de Déu, en el qual demanava que hi hauria d'haver-hi una altra visió davant d'aquests nanos que tenen aquests trastorns d'aprenentatge, com és la dislèxia o el dèficit d'atenció. Tornant al tema, aquesta coseta que us vull picar, pares que m'esteu i mares que m'esteu escoltant. Aquest estudi el que ens venia a dir que era molt important i un altre efecte o causa del fracàs escolar, el fet de l'educació o la importància que els pares donaven a l'educació dels seus fills. Curiosament sortia que aquelles famílies on el pare o mare només tenien estudis primaris, el grau de fracàs escolar era entre 5 i 10 vegades més gran que en famílies que els pares o mares tenien estudis superiors o carrera. Bé, és un tema a debatre. Possiblement, doncs, bé per la importància, també pel que sorgeix socialment al costat del nano que viu en una família amb estudis primaris, possiblement, doncs, la importància és una altra. No ho sé, és una cosa que podríem també parlar-ne avui aquí. Dit això i dit d'aquesta manera tan, perdoneu l'expressió, bèstia i tan directa i potser doncs fent una fotografia una mica lletja del que tenim avui en dia a les aules, no és ben bé així, recordo, tan sols és un 21%, hi ha un 89% darrere que funciona bastant bé, 79, perdoneu, però bueno, penso que també calia donar-li una certa importància doncs, per enganxar-nos amb el tema. Dit això, donaria pas a les companyes que avui estan aquí amb mi i que, bueno, continuarem parlant sobre el tema vosaltres mateixes. Com sempre, ja ho sabeu, això és casa vostra i us toca presentar-vos.
Hola, bona nit, Núria. Estic encantada de ser aquí avui com a professional de l'educació. Soc la directora de l'Institut Baix Montseny d'aquí de Sant Celoni, és el segon any que soc la directora i realment ens preocupa tot l'equip directiu perquè no sóc jo sola la que dirigeix el centre, no? Sinó que som un equip bastant compactat i nombrós de persones i pensem molt sobre el fracàs escolar i pensem molt en un gruix d'alumnes que creiem que estan fora del sistema no quan arriben a l'institut, sinó molt d'abans. Clar, aquesta preocupació, a mi sempre també tinc pensaments, diríem que són de caire personal, no? Que em qüestiono si és veritat que tants alumnes tenen la capacitat intel·lectual tan baixa. No hi estic d'acord, no m'ho crec, no? Aleshores crec que hi ha altres causes. Jo sempre tinc la mania, no? El tic de buscar que hi ha causes emocionals. I crec que hi ha cervells completament bloquejats que no poden progressar. El que no sabem és a on s'han bloquejat i per quin motiu s'han bloquejat, no? Veiem, nosaltres hem buscat molts recursos dins del nostre institut i en comptes de parlar de nanos fracassats, creiem que hi ha nanos desubicats. Perquè hem constatat amb els anys que quan tenim un recurs adequat, aquells alumnes que semblaven un fracàs i que ningú donava ni un cèntim per ells, funcionen. Però clar, funcionen amb uns paràmetres i amb unes metodologies que no són les típiques. Per tant, clar, quin és el nostre objectiu? L'objectiu és poder entendre aquell alumne, poder entendre on s'ha quedat penjat per poder recuperar-lo, no? I el que veiem és que si no el recuperem com a persona i si no recuperem la seva autoestima, aquell nen s'ha quedat bloquejat perquè no sabem per què, es creu que no té capacitat, no? És que jo sóc tonto, és que no sé més, és que sempre m'ho han dit, no? Quan hi ha algun professor, i en aquí, doncs apel·lo, diríem, en el saber fer de molts professionals, malgrat estiguem, diguem, amb desús en les boques de les famílies o de la societat, quan hi ha un gran professional que té la cura de mirar-se aquell alumne, no per les seves notes, sinó en conjunt com a persona, aquell alumne en el 99% dels casos és recuperable. Sí que crec que hi ha alumnes que estan al marge del sistema i que ja d'alguna manera necessiten un tractament psiquiàtric important, però crec que són poquets. Aleshores, sí que estic d'acord amb tu, doncs, que les metodologies que hem vingut fent fins ara no ens serveixen i que nosaltres som els primers que tenim por, no? Tenim por d'endinsar-nos en un nou món que no coneixem. Però bueno, jo sóc optimista. Perquè sí, perquè veig que realment any rere any cada vegada recuperem més alumnes, no?
Sí, no, al final és cert que es tracta d'inventar una miqueta, reinventar el que fins ara coneixíem com a mètodes educatius, que donguin resposta potser a la diversitat també que ens estem trobant, perquè no només hi ha el tema doncs, de nanos que els hi pugui costar més o pugui costar menys, com el que tu apuntaves, no? Jo tampoc no parteixo mai de la base de que un 21% de nens intel·lectualment no són capaços de treure's una secundària. Aquí hi ha moltíssimes altres coses. Jo també pelo molt a la motivació, que també és alguna cosa que potser després també en podríem parlar. I, com veieu, estem ja aquí debatent i ens hem descuidat que es continuïn presentant.
Molt bé, jo sóc Lourdes de Tomàs i treballo a l'escola La Vet Roig, sóc professora de secundària i bueno, imparteixo a les àrees curriculars de geografia, història, teatre, etc. Bé, com abans ha dit la Teresa, doncs evidentment és una cosa que ens preocupa. El que passa és que també penso que fracàs escolar sempre n'hi ha hagut, abans potser n'hi havia molt més, i és ara que des de fa, com tu has dit, 10-12 anys, tot just quan es va instaurar la reforma, que s'ha començat doncs, a bellugar tantes dades i tants percents i aquestes coses no? que tant ens agrada a vegades esbombar, no? I que moltes vegades no arriba enlloc, també és cert. No? Uh-huh. Aleshores, bueno, una mica reprenent això, és a dir, fa uns anys doncs, teníem unes aules de 45 alumnes, teníem doncs, un sistema d'ensenyament molt estricte, amb unes és a dir, que hem avançat. Hi ha coses que penso que les fem més bé. Avui parlem de la diversitat, parlem de tots aquests trastorns que abans ni s'esmentaven i, per tant, doncs, aquests nens no es tenien en compte, aquests nens senzillament suspenien i prou i ja està, i no es qüestionava res més. En canvi, ara doncs, se'ls dona una atenció, d'acord? Una atenció a la diversitat, que moltes vegades jo també reclamo que tant sigui per les dificultats com per les no dificultats, eh? Perquè després ens trobem nanos que podrien en una aula doncs, donar molt més, però se senten frenats i també això és un fracàs. Però aquest no el contemplem. Suposo que anirem parlant de les causes, que n'hi ha moltes, i jo hi ha una que els meus alumnes em reclamen, no? Quan jo els pregunto, ostres, per què no us agrada estudiar? Que és una manera directa de dir per què hi ha fracàs escolar, no? Una de les coses em diuen, és que Lourdes, és que ho repetiu tant, és que tant els temaris són sempre tan iguals. L'altre dia em deien, bueno, el teu no tant, perquè socials varien més pel que el programa està així, no per res, perquè jo sigui especial, eh? Però matèries com matemàtiques, matèries com llengües, des que es passen la primària, la secundària i el batxillerat, repetien els mateixos conceptes. Arriba un moment en què quan ja els hi sona aquella cosa, desconnecten totalment. I aquí també ens hi hauríem de posar. Però vaja, ja parlarem.
Bona puntada aquesta, eh? Molt bona puntada.
Bueno, bé, jo sóc la Laia Hierro, treballo a l'Escola Cor de Maria, fa poquet que m'he incorporat, sóc psicòloga i ara començo a estudiar la carrera de magisteri. I bueno, la meva tasca a l'escola és, també faig l'assignatura de castellà i a part porto alguns reforços i algun grup adaptat. Bé, crec que em queda poc per dir en el que hem comentat tots, no? Però penso que realment els alumnes estan canviant, no són els mateixos que estudiàvem fa 5 anys, els que estudien ara, que els que fa 50 anys, 30 anys, 40 anys, i penso que la tasca educativa s'ha d'adaptar a aquests alumnes que ara venen, no només amb la incorporació d'ordinadors, sinó amb la diversificació, les maneres d'ensenyar, no? Això que comenta la Lourdes, no pot ser que a primer, segon, tercer, quart, cinquè, es vagi repetint sempre les mateixes coses, no? I s'ha d'intentar pues, trobar l'interès, el que desperta l'interès dels nostres alumnes, perquè així no els perds. Mm-hmm. Llavors també el que deia la Teresa, no? Els professors, és que és molt important saber, bueno, Què demanen realment? Què estan buscant els nostres alumnes? Com podem motivar-los, no? I que no tots han de passar pel tubo, no tots, el que deies tu, aquell alumne que no va a la universitat no és l'alumne que fracassa, sinó l'alumne que, bueno, tria un altre camí, que potser és la formació professional o el món laboral directament. No per això només no fracassa, vull dir, perquè parles amb molts nens, no, és que si no vaig a la universitat, què? Si no vas a la universitat, potser aquest no és el teu camí, potser és de formació professional i ets el noi més feliç del món, el que té més feina i el més realitzat, no? No només anar a la universitat és el més important. Mm.
Sí, sí, de fet, jo és una de les coses que més, potser més m'agrada parlar-ne, el fet de... Jo vinc d'una família en el qual un germà va triar, soc jo la part, doncs, diguéssim, més de carrera i un altre germà que va triar la part d'ofici, en un moment en el qual hi havia opció de triar aquests oficis i a més estava tan reconegut possiblement com fer una carrera. I penso que això és veritat que s'ha perdut i que a l'escola, al dia a dia, tant a l'escola com al despatx, on més a vegades veig que puc enganxar-me amb el nano que ha quedat entre cometes, no?, fora del sistema, és amb aquesta motivació, amb la feina. Abans la Teresa apuntava recursos que s'han fet a l'institut. Un d'ells, que sé que funciona i que s'està portant a terme, té com a base el tastet prelaboral. És a dir, el fet de, mentre mentre estàs a l'escola, vés a provar què t'espera quan sortis d'aquí. Vés a veure que allà les coses funcionen i que allà mals i que allà saps fer i que saps contestar un telèfon educadíssimament, saps escriure una carta, el primer dia faràs tres faltes, però el quart dia segurament no en faràs cap. I penso que ens hem oblidat moltíssim de donar-los aquesta visió de l'esforç, perquè al final el treball, jo tenia un mestre, no sé si estareu d'acord amb mi, eh? Tenia un professor a la universitat que sempre em deia: estudies molt fàcil. Mm-hmm. Treballar requereix molt esforç. I al final, el que triomfa, el que acaba content amb si mateix, és aquell que s'esforça per fer allò que vol fer. Donava importància a aquest esforç. I és cert que, com que hi ha una repetició de continguts, com que no hi ha un centre d'interès marcat que motivi a l'alumne, com que els nens no s'esforcen tampoc, el que va bé, va bé, va bé, i el que no, bé, val, doncs molt bé, i també ens estem trobant, perdoneu que hem dit fracàs escolar, que s'avorreix, sí, que s'avorreix, i a més que arriben, perquè han passat l'ESO, repetició de continguts, i arriben a un batxillerat i es troben un salt de feina, no de continguts, mm-hmm, sinó d'implicació personal a la feina, mm-hmm, molt elevat. Mm-hmm. I els nanos, que moltes vegades ja etiquetem com fora del sistema o possibles fracassos escolars, treballen fora d'aquest sistema més acadèmic, treballen. Uh-huh. Què penseu d'això? És a dir, la motivació, uh-huh, encarar-los cap al treball, el fet de que la formació professional s'hagi d'avaluar... També m'agradaria, uh-huh, no sé, escoltar el per què creieu que ha passat això, per què hem acabat avaluant la formació professional?
No, bé, clar, no ho hem fet nosaltres.
No, no, però... dic la societat en general.
Bé, jo crec que per fer un bé es va fer un mal, crec, uh-huh, no? O sigui, crec que per donar oportunitats a tothom, doncs, uh-huh, s'ha obligatorietat, diríem, fins als 16 anys, un tipus d'ensenyament que potser no caldria, no? Potser ja estava bé, uh-huh, que als 14 anys els nens poguessin triar diferents itineraris. En aquest sentit és quan funcionen aquests recursos diferents i diversificats. I també comparteixo molt l'opinió de la Lourdes en que realment estem fent molt més bé les coses ara, perquè abans o passaves aquell llistó o no el passaves. Ja està. I és igual, suspenies, doncs adéu, i ningú es preocupava per tu. Ara, el conjunt de professors ens preocupem de que hi hagi el fracàs. O sigui, avui mateix en una reunió, no?, que jo tenia amb els de cicles formatius, perquè nosaltres li volem donar molt d'impuls als cicles formatius, no?, dignificar-los i donar-los una consistència, no? Doncs jo els hi deia, és que abans, si feies campana o no en feies, tant els hi feia als professors. Tu anaves allà, feies l'examen, si l'aprovaves bé, i si no era el teu problema, i s'ha acabat el bròquil. O sigui, cap problema, no? Avui no. Volem que estiguin tots en allà. No poden faltar. A més, volem que es portin bé. A més, volem que estudiïn. Home, ho fem molt més bé, perquè, o sigui, la conflictivitat fa 30 anys hagués estat molt superior si haguéssim obligat a tothom a estar en allà en els centres, assegudets en una cadira durant 8 hores. Clar, això hi ha nens que no els interessa en absolut. Clar, si no t'interessa, la meva mare va ser 30 anys professora, no?, i sempre em deia, recorda, maduració, motivació, interès i pràctica. Si no hi ha maduració, el nen no aprendrà. Si no està motivat, tampoc. Si no hi posa un interès específic per aprendre allò... O sigui, avui tu parlaves de l'examen de conduir. La major part dels alumnes es treuen el carnet de conduir. Els interessa, doncs ja s'ho estudien. Quasi tothom té el carnet de conduir.
Això que apuntes... Perdona que talli, Teresa, eh? Això que apuntes, m'estic traient el de moto i he coincidit amb que cada dia que he pujat a examen he anat amb nanos de 18 anys, sí. 18-19. Tots els que jo he coincidit, sí, cap d'ells tenia la S. Estaven treballant de fusters, estaven treballant d'aprenents, eh? Mm-hmm. Tots han aprovat.
Clar, tenen
teòrica.
Interès. Sí, sí, tenen interès. I pràctica. Clar, si no practiquem en allò que ens motiva, allò, doncs és l'esforç que tu deies. La pràctica és l'esforç. Si tu vols ser esportista, has de fer esport, no? Si vols ser mecànic, has de treballar amb les peces. Doncs, clar, el concepte d'escola ha de canviar i està canviant. Ens costa. Llavors, què vol dir? Que quan tenim el nano ubicat, com que té una motivació i té la maduració suficient per aprendre aquells continguts, els aprèn amb tota tranquil·litat. I és veritat que estem repetint continguts. Els alumnes bons s'encansen, desconnecten, perquè el cervell, si no li interessa, pues fa altres coses, no? I nosaltres ens emparrem, sempre és un anacronisme a l'escola, sempre. El professor sempre ha estat educat amb anterioritat, hem d'educar pel futur, però nosaltres hem estat educats en el passat. Per tant, sempre és un anacronisme i sempre estarà en dubte l'escola i sempre hi ha hagut debats, no? I sempre hi ha hagut fracàs escolar però estem avançant.
Tot i el desfase, tot i que estem desfasats, oi? Pues anem avançant.
Sí. Sí,
sí. Jo, això que apuntaves, no? Del per què s'ha devaluat tant la formació professional. És una cosa que no entenc. No, és allò que ho penso, no? perquè l'importància que arriba a tenir, i com és possible que no s'hagin pres més esforços a realment a tenir una formació de professional de qualitat i que això, que no, els nois i noies que optin per aquesta via, doncs d'alguna manera siguin ciutadans de segona classe. És una cosa que no em cap. Tornant una mica a lo d'abans, no? Evidentment el que no treia el graduat, és a dir, que vuitè decidia doncs no tenir el graduat, però decidia anar a formació professional, tampoc passava res. És a dir, a veure, no havia tret el graduat.
Hi havia la figura de l'aprenent, per exemple.
Exacte, que era fantàstica. Jo, la figura aquesta de l'aprenent és una pena que s'hagi perdut. Clar, que ara estem amb la crisi, etc. Però és igual. Era una persona que podia aprendre d'una manera directa i això és el que ens falta. O sigui, aviam, estem en un moment en què, clar, que estem amb els nens fins als 16 anys, que realment hi ha uns quants doncs, que no tenen, per tot això que hem estat dient, no? Que no tenen motivació, doncs que no els interessa perquè estan farts de prendre continguts per ells que són buits, perquè a més no hi veuen la utilitat. Ostres, hauríem de trobar una via per tots aquests nois i noies, doncs aquest tastet laboral que estem lluitant les escoles i que tant costa a l'administració de veure-ho, que ens posen pegues. És que penso que aquí ens hi hauríem de posar tots els professors i pares i mares i tothom i anar i a lluitar realment i sortir en fos per reclamar això. Perquè molts d'aquests nens que són fracassats realment no ho serien durant aquests 2 anys. Perquè, clar, fins als 14 anys encara més o menys pots anar a modelar-los, diguéssim, no? Clar, a partir dels 15 anys, a tercer d'ESO, les hormones es disparen allò i és una olla que a pressió. I, esclar, i encara pot resultar molt més difícil. No sé, jo faig una crida des d'aquí, perquè realment, en aquest sentit, qui sigui competència d'aquí, doncs hi posi remei, perquè faria un favor a tothom, als alumnes, als professors, als pares i a tota la societat en general. Perquè, clar, evidentment, doncs això, parlem d'integració social, parlem doncs d'accedir a unes feines amb una certa qualificació més endavant, no sé.
A mi m'ha agradat molt la paraula que ha utilitzat la Teresa, no? Són alumnes desubicats, en el sentit de que jo soc partidària de pensar que hi ha diverses tipologies d'alumne i per cadascú hi ha un camí, no? I sembla ser que aquell que no va a la universitat és l'alumne que ha fracassat i no és així. Vull dir, és que la seva tipologia d'alumne, les seves condicions, les seves característiques apunten més cap a una formació professional. A vegades, quan jo recordo, clar, jo fa molt poc que he deixat els estudis, no? I et preguntaven, què faràs a la universitat? Sí, ai, molt bé, no? I aquell company que deia, no, jo, formació professional, i què t'ha passat? I com és que no vas a la universitat? No hi ha cap problema. No vaig a la universitat, doncs per què? No m'agrada tant estudiar, prefereixo complementar, no, els estudis amb alguna feina o estudiar alguna cosa més professionalitzadora, no? I clar, socialment penso que nosaltres mateixos devaluem la formació professional. Ja. Ai, com és que no vas a la universitat? Pues potser perquè les meves característiques em puxen cap a un altre camí. Vull dir.
De fet, m'agradaria explicar aquesta anècdota, perquè ara que tant es parla dels mercats i que els mercats econòmics són els que marquen tal com estem en aquests moments, el que apuntaves, hi ha una dada que crec que als pares també els hi pot interessar moltíssim, que és, en aquests moments, a Catalunya, una de les professions més demanades és tècnic en informàtic. Això vol dir haver cursat FP superior. El que ara nosaltres diem grau superior. No n'hi han. Motius, però van buscadíssims. És a dir, els que s'han llicenciat en informàtica, els enginyers informàtics, no els vol ningú, perquè aquests saben programar. I no es necessiten programadors. Programadors, ja hi ha el senyor Apple, ja hi ha el senyor Macintosh, ja hi ha el senyor no sé què, que programen, i té una quantitat de gent que programa, i ja està. El que es necessita és tècnics que sàpiguen arreglar ordinadors i que et sàpiguen configurar en un moment determinat i ràpid el correu electrònic, la impressora, etc, etc, etc. No n'hi han. Per què no n'hi han? Perquè nens, nois i noies que volen estudiar informàtica n'hi han moltíssimes. Uns, perquè els que han cregut a casa seva o la societat, o com tu apuntaves, Laia, no? Que valien, doncs ja ens anem a fer la enginyeria, i els que els agradava la informàtica i havien tirat per FP, havien començat amb el cicle mitjà, de grau mitjà, quan acaben el cicle de grau mitjà, que han estat un any o dos fent allò que els agradaven, els hi toca tornar a reenganxar amb un català, amb un castellà, amb unes matemàtiques, per poder fer una prova d'accés al superior, no la passen, molts ni tan sols ho intenten, perquè ells el que volen és canviar la peça de l'ordinador, desmuntar. Aleshores, no arriben a cicle superior i, per tant, no hi ha tècnics superiors en informàtica. Des d'aquí, jo, és una dada que dono als pares que tingueu nens amb edat de decidir, bueno, d'ajudar-los a decidir què volen fer. Per poc que els agradi la informàtica, tireu cap a formació professional. Un altre exemple d'això que està passant és els tècnics comercials. Hi ha un grau superior de formació professional que se'n diu tècnic en màrqueting i comerç. Van buscadíssims. Buscadíssims, perquè la gent que es dedica a fer de comercial, que per cert, totes les empreses necessiten comercials, fins ara tiraven d'empresarials, econòmiques, però són nanos que tenen molta base teòrica, però poca base a nivell pràctica. Resulta que aquesta titulació és molt pràctica, t'ensenyen des de merchandatge fins a lineals, és a dir, fer aparadors, i van absolutament buscats aquests tècnics, perquè són els comercials, aquells comercials que coneixíem nosaltres de tota la vida, jo a casa meva, els deien viatjants. Sí. No eren comercials, eren viatjants, perquè clar, viatjaven d'un poble a l'altre, que tenien mètodes per vendre, mètodes per convèncer, eren simpàtics, tenien unes habilitats que no calia haver estudiat econòmiques. Doncs tampoc n'hi han, també se'n busquen pel mateix motiu, perquè el nen que ha començat, el noi i noia, perdona, sempre dic nen, sempre els faig més petits jo, el noi i noia que ha començat el cicle mitjà, quan ha acabat i ha començat a tastar allò que a ell sí que li agrada, es troba amb un ara m'he de tornar a posar amb aquells llibres de català, aquells llibres de castellà. Aleshores, penso que també volia apuntar només que res als pares que tinguessin també aquesta visió de animeu, perquè a més són les professions i carreres que s'estan buscant. I a part, amb tècnic, pots acabar fent un postgrau. Conec nois que els hi ha costat, 25 anys, s'han tret el superior i ara estan fent un postgrau. Uh-huh. Per tant, és bo donar aquestes dades i que, a més, doncs, de cara a un possible futur i a decidir, doncs, puguem tirar per aquí. Una cosa de les que... Sí, digues,
no, com diu la Laia, que són diferents camins, sí. No? I que, com deien, tots els caminos lleven a Roma. Mm. Doncs, quan un està motivat, doncs, va progressant, i pot arribar també a la universitat. Però també ens hauríem de replantejar el terme fracàs, no? Mm-hmm. Val, doncs, són més o menys feliços els que han anat a la universitat? No ens trobem també moltes persones fracassades que no poden, diríem, exercir del que han estudiat, no? El que està estudiant. I un altre apunt que voldria fer, ja que parlem de dades, no? A mi voldria esmentar aquí l'Aula Vida, no? Que a part del recurs ametista, de l'Aula Ametista, que sí que té renom a la comarca, l'any passat vam començar un nou recurs, no? L'Aula Vida, que porten en Jordi Bort i en Jordi Abril. I el voldria destacar perquè vam fer un canvi de metodologies, i no amb alumnes ja de tercer i quart d'ESO, sinó de segon i de tercer d'ESO, perquè una miqueta és el canvi, no? I, curiosament, que ells s'encarreguen una miqueta del manteniment del centre, eh? I realment funciona molt bé. Però no només funciona molt bé en quant a la metodologia aquesta més manipulativa, sinó que els resultats de les competències bàsiques de tercer d'ESO, els millors resultats van ser dels alumnes de l'Aula Vida. Això què ens indica? Doncs ens indica que són alumnes que estaven desubicats i que es comportaven malament, tenien conductes inadequades o conductes disruptives. Però un cop han estat en un recurs, han estat ben acollits, en un entorn, jo sempre dic, hem d'intentar que el marc de l'institut, o sigui, crear un marc, no?, perquè l'institut sigui un lloc que afavoreixi l'aprenentatge. Per tant, buscar lloc per cadascú. Un cop aquells nois han estat en aquella aula ben acollits, s'han sentit bé, realment s'han desbloquejat allò que dèiem. Per tant, ja no s'han de comportar malament, perquè ja no han de cridar l'atenció, perquè ja la tenen, l'atenció. Com ja tenen l'atenció, plum, han tret millors notes de competències bàsiques, que és una, diríem, una dada objectiva, que no pas els seus companys de la classe habitual. I això va ser molt sorprenent, no? Va ser molt sorprenent i, clar, ens encoratja a pensar que realment s'ha perdut la figura de l'aprenent, però que la podem tenir a l'escola, també. O sigui que, molt bé, s'ha perdut a la societat i l'hem de reclamar. I amb els plans d'autonomia i amb el decret d'autonomia de centres, és això el que hem de fer. Hem de replantejar-nos com organitzem el centre. I una cosa que també ens hem de plantejar és, bueno, a veure, quin objectiu tenim amb aquests alumnes, no? Nosaltres, també a tercer d'ESO, no?, que és el moment aquest crític, no?, el tercer d'ESO, no? Bé, doncs tenim uns alumnes que l'altre dia una professora deia, però què n'esperem d'ells? Ah, dic, molt bona pregunta. Què n'esperem d'ells? Clar, perquè si no esperem res, no ens donaran res. Què n'esperem? Què pretenem que facin aquests alumnes, no? A partir d'aquí anem treballant, perquè moltes vegades no sabem què volem d'ells, no? Què volem? Que estiguin callats, quiets i no es moguin? Oh, és que a vegades volem això. Això no seran uns ciutadans no fracassats, seran uns fracassats, i tant si seran uns fracassats, no? O sigui que també ens hem de preguntar què pretenem dels alumnes com a persones i com a individus que després han de ser això, han de ser autònoms, han de ser independents. I per tant, estic d'acord amb que ja hem de fer com una mini formació professional a dins dels centres. Molt bé, no està instituïda, però mira, l'hem de crear.
L'hem de crear.
Exacte, i això també que suposa, doncs, també un ajut sí. No? Perquè, i un professorat preparat per això.
Sí, sí, sí.
Que sí, perquè, a veure, si han de... Pues, aquests nois que fan el manteniment, sí, suposo sí, que tenen sí. al seu costat, doncs...
És un professor un de català, professor, eh? Però...
Un professor de català que s'haurà preocupat o
que era un
sabrà...
Manetes, és un manetes.
I, per tant, que no tots ho som, no?
No, no, no.
Per tant, això és que seria fantàstic.
No, però tu els hi fas teatre, per exemple, i és això. Sí. Que no es poden aprendre competències bàsiques fent teatre.
Oh, i tant que sí.
Que no els hi servirà, això, per estar desimbols, no? Sí, per poder sí, per sí, ser sí. comercials. És que és això. Sembla ara que volem reinventar no sé quantes coses, no? Escolta'm, el que un ha de ser és autònom a la vida, no? I això és el que hem de pretendre dels alumnes.
I tant que sí. I el que passa és que és important, perquè això puguem assolir, és que els grups siguin més petits, per
sí,
exemple.
I tant,
d'acord?
I tant,
és a dir, que no, pugui, que no tinguis 30.
No, no pot ser.
Perquè,
30.
Per exemple, quan va sorgir doncs, això, la reforma, amb que doncs, aquests desdoblaments que hi havia, aquests crèdits variables, és a dir, que hi ha una filosofia molt maca, sí. Jo me la creia i tot, no? Sí. Després, amb els anys, evidentment, això ha estat un pitafi, sí. perquè les aules continuen estant massificades, sí. i per tant aquí no pots fer cap mena de treball més personalitzat, no? És a dir, jo també el que reclamaria sí. és de l'administració és aquest ajut econòmic, aquest ajut en persones, evidentment que els professors ens formem, que bueno, que ja ens agrada,
sí, sí,
la
sí.
majoria, doncs reciclar-nos, que perquè això que dèiem, de que ara no s'ensenya igual que fa 15 anys, i no s'ensenyarà igual que fa 20, que dintre de, bueno, 20 anys que dic, no? 5 anys, amb 5 anys ja està, ja hem canviat, no? Aleshores, clar, però també necessitem eines, d'acord? És a dir, que es necessita la bona voluntat per fer aquests canvis, que ens ho creiem, que tots els professors ens ho creiem a més, però em sembla que, bueno, que a les escoles hi és aquest debat, i que a més hi hagi també unes eines per poder-ho desenvolupar, no? Tot
sí,
això.
Perquè mentrestant, mentre no hi són aquestes eines, ens les busquem, perquè us les busqueu, sí. però sempre creen amb una certa inseguretat, perquè és una eina que te la crees tu, que és el teu sentit comú, però que ningú t'ha acabat d'explicar si allò funcionarà o no funcionarà. És a dir, són eines que busques dins del teu entorn més immediat, amb els teus companys, amb aquell dia a dia i aquells gestos de si provem això, i sí, però i si no ho provem bé i allò passa que... i si vols dir... i realment les proves perquè tens ganes, però sí que a vegades et sents una miqueta desemparada en, bueno, crec que per la meva experiència, jo no sóc professora però sí que conec moltes escoles i bueno, recolzo moltes vegades amb donar potser una mica una visió més psicològica, també moltes vegades d'aquest bloqueig que tu apuntaves amb els nens, i detecto això amb el professorat, moltes ganes de fer, moltes ganes d'innovar, ells tenen resposta perquè la tenen, és a dir, quan tu parles amb els professors, ells et diuen què s'ha de fer. Ells et diuen s'ha de fer això, però immediatament et diuen com ho fem, perquè formació teòrica no la tenim, la pràctica sí que és el nostre sentit comú, però quants papers em demanarà l'administració per poder tirar endavant un petit projecte que no sé ni tan sols si funcionarà i que per tant no sé si jo l'any que ve el vull tornar a tenir. És a dir, sí que hi han bastants problemes amb tot aquest sentit, no? Si us sembla, després d'haver parlat doncs, de problemes més, podríem dir, tècnics o més nostres professionals i de les impressions que tenim, penso que abans he apuntat una dada que crec que els pares s'han aixecat immediatament del sofà i han dit ja ens estan tornant a donar la culpa. Bé, doncs no, nois, ja veieu que aquí som quatre persones que ens dediquem a l'educació i realment passem moltes hores reflexionant en com podem millorar les coses, que tot i això també hem vist que les fem bé. I també vull recordar que també ho tractarem en altres programes, eh? Els adolescents són bons, els nostres nens són bons, són exactament igual, o potser fins i tot millor que els adolescents d'abans. Dit això, com que abans havia apuntat això, m'imaginava, no?, els pares allò agafats a la cadira, i els pares amb tot això què? Què amb tot això els pares?
Sí, jo voldria dir, ja que aquest és un programa per pares i adreçat a pares, doncs que és imprescindible, imprescindible, que tinguem molt clar que hem de treballar en equip. I en equip no vol dir dins del centre, sinó és dins i fora. I quan hi hagi qualsevol problemàtica, s'ha d'arribar a acords, però s'ha d'arribar a acords en els quals la família estigui implicada. I això també ho estem veient. Estem veient que des de que hem incrementat la relació amb les famílies, es resolen molt més fàcilment i molt més ràpidament qualsevol problema que pugui avançar un possible fracàs escolar. Vol dir, quan jo parlo de fracàs escolar, voldria dir no assoliment del títol de l'ESO, no? Ens estem trobant que realment hi ha pares que claven molt perduts, no? Aleshores, ells han de ser molt conscients que el seu fill els necessita i tinguin o no tinguin estudis, el que també veiem és que quan hi ha un marc més o menys harmoniós, el nano té més facilitat per tirar endavant. Que quan hi ha qualsevol problemàtica i nosaltres la coneixem, podem actuar. I podem actuar en xarxa. Vol dir que qui ha d'estar d'acord perquè el nano pugui progressar? Tots. Vol dir tots, vull dir tots. Vull dir, dins del centre, direcció, tutoria, l'equip docent, el psicopedagog del centre, serveis socials del municipi, els recursos que hi hagin a l'Ajuntament, pares, i tot el que impliqui pares o la família amb qui estic visquent o els adults amb qui estiguin visquent a l'alumne. Perquè ja hem dit abans doncs, que una problemàtica no és mai isolada. Nosaltres el tractament d'una problemàtica d'un alumne moltes vegades implica una problemàtica més enllà del nivell escolar. I això ens hi estem trobant i ho diem molt a les reunions de pares, no? Vosaltres us necessitem i vosaltres ens necessiteu, no? O sigui, ens internecessitem tots plegats. I això és fonamental, no? I moltes vegades ens trobem doncs, que hi ha pares, no sé, que volen que els seus fills siguin una cosa determinada i no contemplen el seu fill tal com és. I això realment genera molta frustració i genera molt de no sé, com de desequilibris, no? Perquè jo quiero que mi hijo sea, bueno, però vostè ha vist quines capacitats té el seu fill, quines habilitats té, quines potencialitats té, no? Això que tu has dit, doncs, com es deia, el comercial
d'abans, el viatjant,
no? Doncs, escolta'm, si el seu fill, però si és que és un líder nat. No, és que jo vull que el meu fill sigui oficinista. Bueno, doncs no. Aleshores, no sé, també a vegades els pares no saben tampoc què fan els fills, no? Llavors potser ens pensem que ja són grans i no ho són tant, no?
Seguint això que deia la Teresa, no? L'escola és una amiga, és una ajuda.
Sí, sí.
No és un enemic que va en contra de la meva família, del meu fill, i si segueix contemplant l'escola com una persona amb la que jo haig de lluitar perquè estan en contra del meu fill, no s'aconsegueix res. No? Perquè si tots treballem amb pares, no? I a vegades et diuen, o a vegades escoltes, no, és que tu ets, tu li tens mania, o escoltes els nens, no? Que és que ell em té mania, és que... I són frases que transmeten els mateixos pares als propis nens, no? I llavors dius, com vols que llavors surti una cosa bé d'aquest treball conjunt? Quan ens hauríem de complementar, ens hauríem d'ajudar, no? I treballar tots per lo mateix, perquè tots realment volem lo mateix, que aquest nen acabi assolint l'ESO, acabi assolint... i no sigui un fracàs escolar ni un fracassat amb la societat, no?
Sí, totalment d'acord. És una qüestió de prioritats, no? Aleshores, els pares haurien de tenir com a prioritat l'educació dels seus fills. I dins d'aquesta prioritat, doncs, entra aquesta col·laboració, evidentment aquesta col·laboració d'escola i pares. I és cert que no sempre és així, és a dir, no sempre és una prioritat. No sempre els pares s'impliquen amb l'ideari de l'escola. No sempre trien l'escola perquè els interessa com s'ensenya en aquella escola, sinó perquè està a prop de casa o perquè, mira, és el que hi ha. I això sí que penso que és una pena. Perquè si realment, no, com deies la Teresa o Laia, aquesta col·laboració, aquest anar a la una, no, és la imatge aquella, de si dos van en una mateixa direcció, doncs evidentment s'aconseguiran coses, no? Si en canvi van en direccions oposades, doncs no s'aconseguirà res. No? Penso que és fonamental. Després, en tot això, hi ha una altra cosa, i és l'horari, és a dir, aquest etern problema doncs, d'adequar l'horari laboral a l'horari escolar. Aleshores, el fracàs escolar, més o menys que estem analitzant, doncs és segur que reduiria moltíssim si realment un dels progenitors, quan el nen surt o la nena a les 6 està a casa, hi fossin. És a dir, aquest a vegades doncs, descontrol o aquestes activitats doncs, imposades, no? Activitats extraescolars imposades doncs, per lligar els horaris, realment moltes vegades són perjudicials. I jo penso que a la família la cosa aniria molt millor, i ja sabem que no és una qüestió fàcil de resoldre, però que realment el fet doncs, de la permanència dels pares a casa també afavoriria molt més el desenvolupament del nano, i a més evitaria això doncs, de que el nano no se sentís escoltat, fins i tot fos un desconegut, perquè a vegades doncs, arriba un moment en què no saben a l'adolescència com és realment el seu fill, no? Perquè no els han acompanyat amb aquest procés. Aleshores, l'adolescència és un moment molt difícil, en què t'has de quadrar, has de dir no a moltes coses. Clar, si tu has acompanyat aquell infant, doncs serà molt més fàcil que hi hagi una comunicació. En canvi, de l'altra manera, doncs no. Hi haurà segurament un trencament, no?
De fet, les activitats extraescolars que ara tu anunciaves és una de les causes que l'estudi de Caixa Catalunya també observa. És a dir, la quantitat
d'activitats extraescolars que estan fent aquests nens. Mm-hmm. No tenen la majoria de nens que nosaltres coneixem, i ara sobretot parlo de primària, perquè, mira, secundària comences a ser una mica més formadet i a gestionar potser una miqueta més el teu temps. Però el que és impressionant és com van els nens de primer de primària. Primer de primària, 3 dies a hoquei. Que jo contra l'esport no... Jo si es fan 3 dies a hoquei i prou, és fantàstic. 3 dies a atletisme, fantàstic. 3 dies a bàsquet, fantàstic. Ara, 3 dies a hoquei, quan acaben d'hoquei a natació, quan acaben de natació a anglès, quan els 2 altres dies que queden entre de dilluns a divendres ens apuntem a ceràmica i després a música. És a dir, els nens entren a les 9 del matí a l'escola i en surten a les 7 de la tarda. Evidentment no estan a escola, les activitats extraescolars es fan a altres llocs, però no deixen de fer coses fins a les 7 de la tarda. Corre a fer deures. La responsabilitat dels deures, de proporcionar-te tu mateix la teva gestió del temps, corre a fer deures, corre a parar la taula, corre a dutxar-te, corre a dormir, corre a aixecar-te perquè els pares arriben tard a la feina i després corre quan surts de l'escola i no te'n descuidis la bossa avui que tocava, la d'hoquei, la de natació, la de tenis, la de... És a dir, ho apunten com una part del fracàs escolar, és a dir, la gran exigència que els hi estem donant aquests nanos.
Primera que crea dispersió, esgotament, i després, clar, no es poden concentrar, aquests nens, és impossible. Mira, però és que a més ells tenen el sentit comú. Jo vull fer un article del sentit comú, perquè vols dir que en tenim de sentit comú? Bueno, ja, un dia ja en parlarem del sentit comú, perquè qui és el sentit comú? Ens hem posat d'acord per dir què és comú i què no és comú i què és sentit? Bueno, fi, un altre dia en parlem. Però l'altre dia tenim una conversa amb la meva filla, la de 13 anys, no? Ella fa 3 dies d'atletisme, molt bé, i a mi també sempre m'agrada fer moltes coses, sóc així tendent a hiperactiva, no? I llavors ella diu, però és que vull mirar unes activitats de circ i no sé què, i no sé quantos, però m'acabava de dir ella a mi que jo em volia apuntar a un curs de no sé quants que em vull fer. Mama, tot no es pot fer, eh? També has d'estar aquí amb mi, no? I a mi també m'agrada que estiguem juntes, no sé què. I llavors jo li contesto, vols dir que amb 3 dies de atletisme ja no en tenim prou i tot no es pot fer, no, Glòria? I es va riure, no? Perquè jo sempre li dic, mira, si t'estàs avorrint, millor, una estona d'avorriment, va bé. Es veu que el cervell, al cap de mitja hora d'avorrir-se, comença a pensar en fer coses noves, sorgeix la creativitat. No els deixem que sorgeixi la creativitat. És una aniquilació de la creativitat.
Ni que es coneguin, ni que sàpiguen on tenen els seus límits, ni que sàpiguen on tenen les seves capacitats.
Sí, sí.
No es coneixen ells,
sí, sí.
I tampoc podem conèixer-los nosaltres.
I amb aquesta pressa que has posat, també hi ha la pressa del menjar, d'alimentació. Amb tot això és bestial els desordres alimenticis que arriben a haver-hi. I a l'estiu, que nosaltres anem a un poble molt, molt, molt petit, de l'Alpujarra, allà no hi ha res a fer, no? Doncs és impressionant la de coses que arriben a fer ells, que s'arriben a inventar, perquè no hi ha res a fer, res, no hi ha res. I del no res sorgeix tot. Del tot acabes bloquejat, també, no? Doncs molt bé, hi ha molts pares que diuen, l'educació vol dir que estiguin a 300.000 activitats. No. Vol dir que allò que estiguin, ho paeixin.
Exacte.
Perquè si no, no poden deglutir.
Ho paeixin i ho disfrutin.
Exacte.
Perquè crea interès i motivació. Quan tu disfrutes, també et sents molt més segura de tu mateixa.
Sí, sí.
Fas les coses bé, amb il·lusió, amb alegria, tens aquell somriure.
Sí, sí.
I la curiositat, no?
Curiositat.
Que amb tot això, la curiositat l'estem matant.
Sí.
És a dir, i tornant amb els temaris de l'escola, no? Uns temaris prefixats, que a més, organitzats des d'algú que no està en una aula directament, uns temaris en què nosaltres no hi pintem res, els mestres, doncs uns temaris que, evidentment, la curiositat dels nens, zero.
Zero.
Clar.
Zero. Ens hem d'inventar com fer curiosos aquests temes moltes vegades, no? Però és així, és que curiositat, creativitat...
Clar, després volem que siguin creatius, home, però si no li dones opció...
Clar.
I per això el tema dels centres d'interès, de treballar a través de centres d'interès, també possibilita la implicació dels pares, perquè moltes vegades, sobretot en la primera infància, els centres d'interès dels nens estan molt relacionats en els centres d'interès dels pares, curiosament, amb la feina que fa el pare, amb els nens petits, per exemple, nens homes, diguéssim, mascles. Quan tu preguntes a un nen de primer, segon, tercer, què t'interessa? Els camions. Preguntes, el meu pare és camioner. La caça, que dius, nen de segon, la caça? El meu pare és caçador. El futbol, perquè al meu pare li agrada el futbol. Les nenes. Què t'interessa? La música. La mare, és que la mare li agrada la música. O el pare, també hi ha nens, camions, perquè el pare és camioner. És a dir, si
poguéssim treballar a través de centres d'interès involuntàriament, sense adonar-se compte, els pares quedarien totalment inclosos en aquest procés, perquè a través dels pares ells començarien a obrir aquesta curiositat. Nosaltres els hi donem per un cantó i ells l'obren a través de la relació amb els seus pares. Per tant, els centres d'interès crec que és algo que també hauríem de començar a fer funcionar. Però també de cara als pares no hi ha centres d'interès en aquest moment, no funcionem així. I també és veritat, jo no sóc mare, però tinc nebots i reconec que a vegades amb temaris de tercer, quart d'ESO, segon d'ESO, és horrorós haver-los d'ajudar. És que t'avorreixes fins i tot tu, és que no saps com fer-ho. És que no tens motiu de conversa. Què has fet avui a l'escola? Equacions de primer grau. Què expliques sobre això? Com generes un debat sobre les equacions de segon grau? Clar, socials, naturals, sí que et permet cert debat, però sempre està molt, molt, molt tancat, no? Aleshores, tot i això, és veritat que mentre no es canvi, la implicació dels pares sí que l'hauríem de poder trobar en algun lloc i en algun moment, combinar, doncs, no tantes activitats extraescolars.
Sí, jo volia retornar a això de les activitats. La meva opinió no és pas contrària a les activitats extraescolars. No. I, a més, també s'ha de mirar cada fill, no?, com és. O sigui, que mirin com són els seus fills.
Igual,
clar, hi ha fills que necessiten molta marxa i, escolta'm tu, quanta més marxa, millor. Això no vol dir. En canvi, n'hi ha un altre que és més introvertit, doncs mira, ell necessita més tranquil·litat. Clar, però no. Com que el germà gran fa això, el petit també. No, perquè són diferents.
És que no es tria les activitats per l'interès del nen, exacte, sinó per acomodar-ho a l'horari que tenen els pares.
Clar. Potser un fill que tendeix a la hiperactivitat, que ara també s'està desmuntant aquest mite de la hiperactivitat, que es veu com l'alimentació i no sé quantes coses més, doncs resulta que d'hiperactius no en tindríem gaires. Bueno, doncs potser portant-lo a música li aniria bé. Però un altre, doncs escolta'm, no, doncs aquell necessita xutar la pilota, doncs que xuti la pilota. Però no, és que clar, la mare li va bé perquè així els té col·locats, ja anem malament, no? I lligant amb les activitats extraescolars, els caps de setmana, que també són un atemptat a tot això, no? Clar, és, també torno a ficar a l'exemple propi, no? Doncs aquest cap de setmana, divendres, semblava una hecatombe perquè no teníem res programat. Dic, tranquil·la, tranquil·la. Doncs escolta'm, la mà de coses que vam arribar a fer. Dic, doncs ja està bé, que no tinguem res programat. Ja està bé, si tot el dia fem coses programades. Dic, no, ja anirem fluint. Escolta'm, va haver-hi temps per tot. D'estar amb família, d'estar amb amics, de sortir, d'estar a l'exterior, d'estar a l'interior, d'escriure, de parlar, de jugar, de nedar. Caram, no cal que ho tinguem tot programat tampoc, eh? Perquè, i si resulta que aquell dia no et ve bé fer allò? O sigui, hem d'anar jugant una mica, no? Com una corda d'estira i arronsa, no?
Sí.
Si hi ha tantes hores estem tan programats, doncs crec que ho hem de programar tot, no? Doncs tu has de dormir de tal hora a tal hora i menjar de tal hora a tal hora i ara has de fer això perquè jo t'ho dic i a mi m'agrada.
No.
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 No me riu, la Lourdes. La Lourdes va rient.
No, sí, és que és cert. Realment és tot molt, molt programat.
De totes maneres, perdoneu, allò de la programació jo
o
aquí...
desprogramat. Programat o desprogramat?
Espero que la Laia, desitjo que la Laia estigui d'acord amb mi. Molta culpa la tenim els psicòlegs.
Per què?
Molta culpa del tema de la programació. És a dir, ens hem fet un fart de repetir durant 20 anys... No, és així, que els nens no volen sorpreses, que els nens volen rutina, que els nens...
I ja està bé,
sí, no,
aquí, però depèn de quins nens,
exacte,
no?
Depèn de quins nens. És a dir,
no podem generalitzar, tampoc.
Sí que ens hem... Els psicòlegs, jo aquí entono el mea culpa, perquè moltes vegades hi ha coses que dius, de la teva pròpia professió, que dius... En psicologia no hi poden haver-hi veritats absolutes.
Ni en psicologia ni en res.
En res, val? Però, bueno, en mates, doncs potser sí, no, que hi ha veritats absolutes, però em refereixo que sí que és cert que durant molt de temps hem estat matxacant els pares amb què no hi cabia la improvisació en l'educació en els seus fills. No hi cabia. Això a nivell psicòleg estem parlant, eh? No tant a nivell de mestres, no tant a nivell d'educadors. Els educadors, al contrari, la reclamen, aquesta improvisació, perquè la improvisació és filla de la creativitat, és filla de la bona comunicació. Jo puc improvisar perquè et conec tant que sé que en el moment que improvisi ho podré fer. En canvi, els psicòlegs ens hem fet un fart de heu d'avisar? Això, quantes vegades, ara i ara hi haurà algun pare que estarà rient perquè diria, si m'ho has dit tu, quantes vegades he dit? És que has d'avisar sempre qui anirà a buscar el teu fill perquè això li dona seguretat. Un moment. Si algun dia no l'avises i va un altre, tampoc crearem un trauma i ajudarem el nen a adaptar-se en situacions adverses i desconegudes. O sigui, que també, perdoneu fer aquest incís simpàtic,
A més, jo soc molt partidària dels horaris i de... Sempre intento deixar un espai que dius,
Clar, és que és això. Gust, no? Jo crec que un marc sí que el necessitem. Clar. Necessitem el límit, necessitem el marc. Però dins d'aquest marc, el temps de lleure es diu temps de lleure. Exacte. Per això, no?
Exacte. Bueno, i de fet han sortit moltíssims estudis de l'estrès en els nens, no? Clar. I l'estrès venia de totes aquestes activitats de sobrecàrrega.
Però és que l'estrès el generem nosaltres, que som els adults, perquè no tenim suficient valentia per seure cara a cara davant dels nostres fills i dir, vinga, a veure, què
jo
tenim per dir avui?
Jo penso que la figura aquesta de l'acompanyament del pare es fa molt a primària, no? I quan el nen ja comença sisè, la secundària, no? Com que ell ja s'ho farà sol, ja és més gran, i el pare deixa d'acompanyar les hores d'estudi, deixa d'acompanyar les hores del lleure. Està molt implicat a les hores de primària, però potser a les hores de secundària, no? És com, ell ja té els amics, ell ja es fa el seu temps lliure, no? I la figura dels pares és com una mica menys important, si passen menys hores amb els nens.
Clar. I perquè també suposa un esforç pel pare.
També,
perquè,
també.
Perquè, clar, a veure, t'has d'adaptar, a veure, la música que li interessi, doncs, bueno, preocupa't, escolta-la. És a dir, acompanyar-lo significa que potser has d'entrar en un terreny que, ostres, fa mandra, fa mandra, perquè tu ja ets grandet, ja tens els teus gustos, i això ara de coses noves, ostres, i que si aquesta, si la Beyoncé, que si la Alicia Keys, que si...
Com tu però... saps, eh?
Però que és així, que moltes vegades és a partir d'aquí, que és aquest acompanyament és senzillament d'intentar trobar punts de connexió, no? Que en principi són impensables, però, ostres, quan t'hi poses, veus que anem acostant posicions, no? Hi ha una altra cosa amb tot això, que no sé si ho hem comentat, jo diria que no, i és, bueno, hem parlat doncs d'aquestes qüestions, del sistema educatiu, dels pares, i així, doncs, a nivell més social, una sèrie de valors, que evidentment no estan de moda, que no agraden i que per mi és primeríssim, no? Que seria l'esforç. L'esforç. No agrada esforçar-se, no es té prou paciència per aconseguir les coses, estem a la societat de la immediatesa, i això sí que ho comporta la nostra societat. Jo vull això, i ho vull ara, des de ben petits, i això que és normal, des de ben petits, en principi, doncs s'ha d'anar educant, de manera que ens anem fent grans, doncs anem prenent aquesta paciència, aquest tempo, no? Però no és així, al contrari. Això que estem parlant de l'estrès, de tal, les persones, ens frustrem de seguida, perquè com que no aconseguim les coses, i quan les hem aconseguit en volem una altra, i això sí que jo penso que és bastant innat en la nostra societat. I els hi transmetem als nostres alumnes, als nostres fills i a tothom. I aquí sí que hauríem de fer molta feina, d'acord? Perquè, clar, els nanos, quan una cosa no la saben fer, no la sé fer. Ja està. Bueno, esforça't i pensa-ho, mira't des d'un altre punt de vista. Si aquí no et surt, a lo millor si ho encares en una altra direcció, uf, no, és massa complicat això. I ja està. I aquí jo sí que veig que, no sé, que falta aquest esforç, o que, ja suposo que partim de nosaltres, no? I també potser va lligat amb les noves tecnologies, no? Amb aquesta nova societat en la qual estem, aquestes noves tecnologies que poden ser molt favorables i molt positives, però també poden ser molt destructives. Aquí entrem, doncs, en jocs d'ordinador, entrem amb la televisió...
Aquí la Lourdes m'hi trobarà, eh?
No, és broma, segueix.
Sí, troba'm. La televisió, jo ho sento molt... Però és que ja sé que tothom diu, no, la televisió no és dolenta, és l'ús que se'n fa de la televisió. Sí, clar, però és que quan el 90% de la televisió és una... puc dir caca?
Sí!
Per no dir una cosa suau?
Sí!
Doncs, esclar, jo això penso que té uns efectes molt negatius. Tornem a les mateixes. Els pares han d'acompanyar, els fills han d'educar-los, a saber quins programes poden veure i quins no. Però a veure, deixem-nos de tonteries. És que si hi ha franges horàries en què tot el que estan fent és això, la cultura de l'antiesforç.
Sí,
no?
Sí,
de
sí,
la
sí.
Nena bonica, totalment. Del tio Catxes i de les coses fàcils, doncs esclar, tampoc ens estranyem que després els que busquin sigui això, no? Per tant, era una cosa més que em sembla que no havíem parlat fins ara.
No havíem parlat. Són referents que ells veuen contínuament durant moltes hores, que són més atractius que no pas nosaltres,
clar.
No? I que cultivar la paciència és un art sense el qual no es pot viure. Perquè és una angoixa real alta, però clar, totes aquestes activitats, tota la societat ens impel·leix a ser molt impacients i ho volem tot de seguida, però nosaltres ho fem. Jo crec que som nosaltres els que hem donat aquest tempo, no? Aquest tempo tan ràpid i volem que facin les coses de seguida. No els hi deixem el seu temps intern de progressió. Per tant, ells són com nosaltres, són uns impacients, no? Perquè nosaltres també volem d'ells que ara, vull que ara ho facis bé i ja ho sàpigues fer d'ara, i si no m'estàs molestant. Com que m'estàs molestant, calla i t'enxufo la tele. Això ho fem des de petits. I quan són més grandets, doncs estan... Si el nen es porta molt bé, home, però on està el nen? Ah, a la seva habitació. I com ho saps si es porta molt bé? No l'està molestant. No l'està molestant i tu pots fer el que et dona la real gana, Però és clar, què ens demanen els adolescents? Ens demanen, com has dit tu molt bé, implicació. Ens demana seure'ns amb ell i dir, bé, va, doncs mira'm aquest programa. Caram, quedes esfereït, no? Ah, caram, doncs aquests són els models que segueix la meva filla, mare meva. Doncs, bueno, molt bé. Zapa, no? Clar, no som conscients de tot el que els hi va entrant en el subconscient.
No, i a veure, jo crec que és un tema interessant el que heu obert, un és el de la tele, i jo el diferencio molt dos temes, de la tele i el de les noves tecnologies. Mm. La Lourdes, ens coneixem bastant i li he fet,
no,
m'he pogut permetre el de dir aquí em trobaràs, perquè soc una ferma, absoluta defensora de les noves tecnologies. També és veritat que quasi començo a ser una de les primeres filles ja nascudes en aquesta era digital, però en tot cas crec que és un tema molt bo que el podríem aprofundir també, ja no només a nivell de pare, sinó amb un proper programa també a nivell professional. Què ens desperten, no?, aquestes noves tecnologies a nivell professional? I en tot cas avui agrair-vos el temps aquí passat, això ha sigut fantàstic, a totes tres. Us espero molt aviat per seguir, doncs, una mica donant pistes i bueno, també fent aixecar els pares del sofà, que crec que els haurem fet aixecar bastant avui. I a tots vosaltres avui dir-vos que no dono referència bibliogràfica, penso que avui aquí hem tingut tres llibres molt oberts dels quals es poden aprofitar moltíssimes coses, i com sempre us espero el dimecres que ve, i també us espero que m'envieu mails, molts mails, per venir aquí a passar-vos-ho bé a radio@sansaloni.cat. I res, bona nit.